Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 27 de març de 2026. Tanquem setmana, som a les portes de Setmana Santa, però per molts avui pot ser el darrer dia laborable de classes, segur. I a més, aquest cap de setmana torna l'horari d'estiu. Diumenge, a la matinada, caldrà avançar el rellotge una hora i quan siguin les dues, avançarem a les tres. Un canvi que comporta que aquesta nit dormim una hora menys, però allarga les tardes amb més llum solar a partir d'ara. En nom de tot l'equip, una salutació. Des de Ràdio Vilafranca us acompanyarem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I serem al llarg de 3 hores, a partir d'ara fins a les 12, en un divendres que sonarà així. D'aquí uns instants saludem Marc Paredes, que ens explica quin temps farà aquest cap de setmana i potser s'estira una mica i gosa predir la Setmana Santa. En tot cas, dimarts torna. A continuació, els esports de divendres, una prèvia ràpida del cap de setmana en clau penedesenca i l'entrevista. Avui ens acompanyarà Lluís Pedró i presentarem la 14a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera que organitzen els Xicots de Vilafranca el proper 12 d'abril. A 9:15, primer flash informatiu d'aquest divendres. Són 5 minuts a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen com anirà el divendres i què està passant en aquestes primeres hores. Després d'aquest primer flash, saludem la Roser Ferrer, que ens porta les pistes. Avui són totes força pràctiques, interessants. Un en clau Sant Jordi, si voleu fer algun regal, si voleu tenir un detall amb algú. I no n'hi ha cap de fastigós aquesta vegada. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista a Josep Sierra, president de l'associació Patí Català de Calafell i Vela Llatina, i amb Josep Inglada, coordinador de l'Ecomuseu. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, els serveis informatius ens expliquen com avança aquest matí de divendres a les nostres dues comarques. I a 10:45, el món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui, per exemple, parlarem del nou registre horari perquè el Consell d'Estat l'ha rebutjat, perquè comporta un cost excessiu per pimes i perquè hi ha defectes de tramitació. Per contra, aquesta vegada la patronal, la COE, hi està a favor. També parlarem de l'ingrés mínim vital. Aquestes persones que el tenen han de presentar la declaració de la renda, sí o sí, del cost de l'hora treballada aquest 2025 i d'altres qüestions que ha preparat Miquel Rosso i que compartirà amb tots nosaltres. A les 11, el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca té una secció apretadeta avui perquè ens portarà les estrenes d'aquest cap de setmana i del vinent. Com que divendres és festa, les estrenes s'avancen a dimecres i el Miquel les recopilarà totes. A 11:45 ens actualitzem amb el flash informatiu. Són 5 minuts per saber com tanca aquest matí de divendres i acabarem amb Territori Penedès, que avui ens presentarà el Cava Cintra de Sant Sadurní.
El temps.
A Aquest és el segon dia de baixada de temperatures. El termòmetre s'ha refredat i som a les portes del cap de setmana i de Setmana Santa. Marc, com aniran les coses?
Bon dia, Sílvia. Encarem la Setmana Santa i haurem d'estar pendents del cel. Perquè, de fet, no les tenim totes en el pronòstic. Cada dia els models ens indiquen una cosa. Per tant, fer una previsió llarga de tots els dies de Setmana Santa es fa realment complicat, perquè, a més, som a la primavera i ja ho té això, que sigui, doncs, siguin uns dies difícils de predir amb exactitud. Ara bé, intentarem fer el possible per dir quin temps farà, això sí, a mitjà i a curt termini, que això ho tenim bastant més clar. De moment, aquest divendres que serà molt tranquil, amb aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit. Si no heu sortit de casa, abrigueu-vos, perquè realment fa fresca, la sensació de fredor és acusada. Però al migdia realment doncs, serà una situació molt suau, amb aquests valors pràcticament tocant els 20 graus de temperatura i amb el domini parcial o total del sol. Demà també sol, ressol, alguns núvols alts i prims, sobretot al matí i a primeres hores de la tarda, alguna nevada que podríem tenir a la cara nord del Pirineu, en especial cap a la Vall d'Aran, però poca cosa. Com que són uns dies de mobilitat, també aprofito per fer una mica una previsió més general. I de cara a diumenge de Rams, incertesa en el pronòstic. El que sí que tenim més o menys segur és que baixaran les temperatures. De fet, ho faran notablement, amb una massa freda que afectarà bona part del continent europeu. Aquí a casa nostra ens afectarà de resquitlló. Això què vol dir? Que baixarà la temperatura, però tindrem vent, un vent. Això ja acostuma a passar quan les borrasques no ens afecten de ple. I tot plegat, en principi, amb certa estabilitat. I l'estabilitat que sembla que també podria dominar fins a dilluns, dimarts, dimecres sant. A partir d'aleshores ja veurem què acaba passant, perquè podríem tenir una nova entrada freda que faci baixar les temperatures i també amb algunes precipitacions. Encara queden dies, ho anirem comentant. El que sí que sabem segur és que aquest cap de setmana toca canviar l'hora, la matinada de dissabte diumenge, les dues seran les 3, dormirem una hora menys, però tindrem una hora més de sol, per tant, entrarem a l'horari d'estiu, un sol que això sí, ja va escalfant de mica en mica. Això és tot, bona Setmana Santa.
Els esports. És divendres i no pot faltar la prèvia esportiva del més destacat d'aquest cap de setmana, de la mà del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant-vos d'hoquei patins, competicions que ja estan arribant a la recta final de la lliga regular per entrar ja de cara als play-offs. El Noia i el Calafell que encara en les quatre darreres jornades de competició en una intensa lluita per la quarta plaça en disputa directa amb el Reus. Precisament aquest diumenge a les 4:10 de la tarda el Noia, sisè, rep el Reus a tan sols 3 punts, 38 dels saturninencs per 41 punts dels del Baix Camp. Mateixos punts, 41, té el Calafell, que és cinquè classificat i que a les 8 del vespre del diumenge s'enfrontarà a domicili al Lleida, vuitè classificat. Per tant, depenent dels resultats, o es pot mantenir la classificació actual, amb el Reus quart, el Calafell cinquè i el Noia sisè, o pot canviar fins i tot el Noia, que sisè pot col·locar-se quart classificat. Aquest cap de setmana tornem a no tenir hoquei Lliga Plata Sud, la segona divisió, ens anirem ja cap a l'abril per tornar a veure disputar partits al Vendrell i al Patí Vilafranca i en futbol. Jornada 24 de la Lliga Elite, destaquem que al Futbol Club Vilafranca se li acaben, podríem dir, les oportunitats del play-off i potser també a atenció de salvació. Dissabte a les 4:05 de la tarda s'enfronta a domicili el Martinenc, el segon classificat, els penedesencs, el Degà, es troben cues, es troben últims de la classificació, però veient lo intens i lo igualat que està tot a la part baixa i també a la part mitja de la classificació de la Lliga Elite, hi ha opcions de salvació i també de play-off. De play-off, el Vilafranca està a 8 punts i de la salvació a tan sols 2 punts, a falta de 7 jornades perquè acabi la Lliga. Parlàvem ara del Futbol Club Vilafranca i l'entrevista d'aquest divendres anirà a càrrec de l'Eric Guijarro, precisament des de la ràdio de la capital de l'Alt Penedès, des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Molt bon dia. Encarem el final de la setmana i ho fem, com sempre, amb l'entrevista dedicada als esports al Penedès en xarxa. Torna una de les cites esportives clàssiques a casa nostra. De fet, aquesta setmana es presentava aquesta 14a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, Una cita, doncs, com dèiem, que ja és un habitual al calendari esportiu, tot i que una de les novetats, precisament, que comentarem al llarg d'aquesta conversa, són aquestes novetats en, precisament en les dates, perquè la cursa se celebrarà d'aquí unes poques setmanes, concretament el 12 d'abril. I per comentar com es presenta aquesta 14a edició, saludem a un dels membres de l'organització, el Lluís Padró. Lluís, molt bon dia, què tal?
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, aquí encantats de parlar amb tu, evidentment doncs, amb aquesta bona excusa, no?, que és sempre la cursa d'orientació. Bé, doncs un esdeveniment ja consolidat, com vau explicar a la presentació. Primer de tot, com l'encareu, aquesta 14a?
Bé, bueno, amb energies, com cada any, el que comentàvem a la roda de premsa era això, no?, de que el que ens fa continuar i el que ens fa seguir és la bona rebuda de la gent que participa, el contents que estan, i mentre hi hagin aquestes ganes de seguir participant, doncs nosaltres seguirem organitzant.
Parlàveu d'aquesta bona resposta del públic al llarg dels anys. De fet, doncs, el resultat, no?, cada any el veiem. I la realitat és que potser aquest tipus de curses costa tirar-les endavant, però potser el retorn, no?, la resposta del públic és el que omple més.
Sí, són aquests dies previs de bueno, ara és moure tot el tema d'inscripcions, de fer la difusió, que s'apuntin, és el que també dèiem, no?, que no són curses d'aquestes populars de muntanya o d'eucas que és més fàcil participar, sinó que bueno, són curses més específiques i bueno, aquests dies de difusió vam patir per tenir els mapes a punt, per veure quanta gent serem més o menys, però després un cop al dia a la cursa, si tot va bé i al veure la gent com et valoren la cursa i com ha anat tot, doncs queda compensat, no?, tot aquest patiment.
Una de les novetats que comentàveu doncs, era aquest canvi en les dates, no?, que normalment era cap a mitjans finals del mes de maig. Aquest any ho avanceu, doncs, aquí res, al proper 12 d'abril.
Sí, en tres diumenges ja ho tenim aquí. Sí, ens trobem que hi havia... Bueno, teníem solapaments amb altres curses, altres esdeveniments aquí a Vilafranca, i a més també ara ens anàvem trobant que aquests últims anys també feia molta calor, molt de sol, i ja miràvem de muntar avituallaments, muntàvem espais perquè la gent poguessin anar-se hidratant, però també pensant que, mira, avançant-ho un mes, segurament això... Ara potser patirem per la pluja, no? Però potser podem donar unes millors condicions a tots els participants.
Com tot canvi, doncs, evidentment, sempre buscant millorar l'experiència del participant. I la veritat és que darrere de la cursa, a nivell d'organització, doncs hi ha moltes hores, no?, per al final aconseguir el que comentàveu també, que és que la participació, l'experiència a la cursa d'orientació Lluís Barrera, doncs vagi més enllà de, potser, en la cursa llarga, aquesta vessant més competitiva, sinó que també, a banda que la cursa familiar és gaudida de l'experiència, que al final tothom doncs, pugui sortir amb una bona sensació, no?, de la jornada.
Sí, intentem muntar això. Un acte que pugui participar el màxim de gent, amb dues curses que, tot i ser d'orientació, són bastant diferents, no?, perquè una és molt competitiva, pas per la muntanya, per les vinyes, i acabes fent quilòmetres. Bueno, aquí cadascú al final decideix els quilòmetres que fa. I l'altre familiar, doncs, que és pel centre de Vilafranca, que també has de llegir el mapa, o si t'has d'orientar, trobes fites, però té una vessant més lúdica en quant a que hi ha activitats de cada fita, s'ha de superar una prova, la pots fer amb família, amb amics... És un altre... Dins de l'orientació, doncs són dues curses bastant diferents, no? Però que al final el que intenten és que tothom s'hagi d'orientar amb un mapa i que tothom arribi a la meta, doncs, content i ben passat una bona cursa.
Ja d'alguna manera doncs, hem explicat, no?, el que és una cursa d'orientació. De fet, ja els més habituals, segurament d'any rere any, ja la història se la coneixen. Ja fins i tot és un clàssic, no?, de veure't a la presentació explicant exactament això, què és una cursa d'orientació. Bàsicament, doncs, completar aquestes fites en el menor temps possible, no?
Exacte. Inicialment entreguem una tarda de control, que hi ha uns números de cada fita, i a la sortida entreguem el mapa amb tots els números, amb la puntuació de les fites, i el que s'ha de fer és intentar recórrer el màxim de fites, la màxima puntuació, amb el menor temps possible, no? En el cas de la cursa llarga, doncs hi ha unes 20 o 25 fites, més o menys, i tenen 2 hores i mitja per completar-ho. Si tardessin més, doncs ja començarien a penalitzar els punts. I en el cas de la familiar, doncs també hi ha 9 fites, que són pel centre de Vilafranca, i amb la particularitat de que cada fita es trobaran una parella de monitors que, a part de, que abans de poder fitxar la targeta de control, doncs hauran de superar una prova. I destacar això, que la col·laboració de l'Institut Milà i Fontanals en quant a poder dinamitzar la cursa familiar, que ens donaran un cop de mà els alumnes de segon del grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva. I, bueno, això és una sort, no?, de poder tenir un grupet de gent que estan estudiant per activitats d'aquest tipus i poder-ho fer pràctiques reals, no? I és una de les coses que els últims anys que ens han donat un cop de mà, doncs les famílies ho valoraven molt positivament, de que eren uns alumnes, uns monitors que sabien dinamitzar les proves, que, bueno, eren proves de punteria, de muntar circuits, d'altres proves més divertides, bueno, i que sabien enganxar amb els grups que anaven participant.
Al cap i a la fi, també, doncs, transmeteu aquesta sensació, no?, de que sou un esdeveniment molt transversal, perquè hi ha la cursa més d'orientació purament, la categoria d'adults, diguéssim, el recorregut llarg, també aquesta cursa més curta, la familiar, però també tota aquesta participació, no?, dels estudiants de l'Institut Milà i Fontanals en aspectes de dinamització. I a part també un clàssic en aquesta edició, el cartell, doncs, elaborat pels alumnes, sí, de l'Escola Arsenal, que també el podíem conèixer a la presentació.
Sí. El que comentes, exacte. Ens han donat també un cop de mà a l'Escola Municipal d'Art i Disseny de l'Arsenal i hem muntat un concurs dins de l'escola. I aquest any les guanyadores han sigut la Sofia Krupa, la Verònica Meikliu i la Carla Galimany, i ens han presentat un disseny superxulo, no? És una, també és una col·laboració que tenim també dels darrers anys i que ens agrada i també ens ho han exposat molt bé les professores, de que tenia la possibilitat de fer un treball a dins de l'escola que després s'acabi visibilitzant a les xarxes, a les cartelleres, i nosaltres estem molt contents perquè, bueno, a més el resultat és molt xulo, no? No sé si heu pogut veure el cartell, però, bueno, ara aquests dies ja el aneu veient tant per les xarxes com per les cartelleres de Vilafranca.
Correcte, i tot amb l'objectiu de poder fer una bona colla de cara al dia 12. Recordem, inscripcions ja obertes via online.
Ah, exacte. Ja tenim les inscripcions. Intentem que siguin uns preus molt, molt populars. La cursa llarga són 8 euros i si no hem esgotat les places, doncs 10 euros el dia de la cursa. I la cursa familiar són 2 euros. Hem abaixat preus per intentar tenir el màxim de gent i 3 euros en cas de que s'apuntin al mateix dia. Però ens recomanem que s'apuntin abans, que així planifiquem el tema dels mapes i tenim tot el material a punt per fer una bona arrencada.
Evidentment, molt més senzill ja tenir-ho tot controlat de dies abans.
Això mateix. Que no haguem de córrer el mateix dia.
Exacte, que corrin uns altres, no, en aquest cas?
Si correm, que corrin per participar a la cursa.
Correcte. A més, uns preus que al cap i a la fi, amb tots els serveis que oferiu aquell dia, doncs que és fins i tot barat, no? Perquè podríem dir, amb tot aquest servei de guardarroba, dutxes, la dinamització que feu també a la plaça, sí, el vermut...
A la plaça tenim activitats, tindrem jocs gegants per la canalla, tant si hem participat a la cursa com si no, com si són acompanyants. Tindrem música, bueno, es crea un ambient molt xulo a la plaça per tant la gent que participa com la gent que passegi per Vilafranca, doncs també els recomanem que vinguin a treure el cap i veure les arribades i la festa que muntem per allà.
Enguany edició també especial, la cursa organitzada per Xicots i l'Esportiu Penedès, un esportiu que enguany doncs celebra aquest 50è aniversari.
Sí, aquí estem d'aniversaris i mira, un acte net dels que es munten dins de l'Esportiu Penedès.
14 edicions en aquesta cursa de Lluís Barrera. No sé, la sensació que us ve al cap quan mireu enrere i ja veieu doncs, tot aquest historial que teniu a les esquenes, què us passa pel cap?
Doncs sorprèn una... Bueno, jo miro enrere i sorprèn una mica, no? Perquè el que va arrencar-se com una colla d'amics que pensàvem era, després de la mort del Lluís, a veure com podíem muntar algú que englobés una miqueta el que era el Lluís, no? Que havia estat als Xicots, havia estat a l'Esportiu Penedès, feia moltes curses d'orientació... Doncs d'aquí va néixer aquesta cursa i no ens pensàvem pas el recorregut que podria tenir, no? Doncs arribar a aquesta 14a edició i amb una filosofia bastant semblant a la inicial, no? De que col·laboressin doncs, diferents entitats, a més obrir-ho a l'Institut Milà de Fontanol, que també havia estudiat el Lluís, o l'Escanal, bueno, intentar buscar això, una cursa que acabi sent un acte festiu, un acte que et participi el màxim de gent, on ens ho passem bé, on ens riem molt, i bueno, on te convidem a tothom a venir a treure el cap o a participar.
Doncs esperem que sigui així en aquest proper 12 d'abril. Novament, fer una crida a tothom que pugui estar interessat a participar-hi perquè realment doncs, val la pena. Lluís, moltes gràcies pel teu temps i des d'aquí desitjar-vos molta sort i que aquesta 14a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera doncs, sigui tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres pel suport, també. Merci.
Inscripcions obertes per aquesta 14a edició de la cursa d'orientació Lluís Barrera, un clàssic dels Xicots de Vilafranca, que ha estat la protagonista d'aquesta entrevista d'esports de divendres. Mig minut i ens plantem a 9:45. Tenim la primera de les tres cites matinals amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Des dels serveis informatius ens expliquen com es lleva aquest matí de divendres, previsions pel dia i pel cap de setmana. I a 9:45 i 5:06 aproximadament saludem ja la Roser Ferrer, periodista de La Fura, que ens ha preparat unes pistes especial Setmana Santa i Sant Jordi.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Una esquerda al pont de vianants de la Vilarnau alerta alguns veïns de Sant Sadurní. La presència d'una esquerda molt visible a un envà situat a un dels extrems del pont de vianants que connecta el carrer Mercè Rodoreda, el Gat Cendrer amb el barri Vilarnau, ha alertat alguns veïns sobre l'estat de la infraestructura. Segons ha informat l'Ajuntament, la fissura es troba en un element que no té cap funció estructural ni de subjecció del pont. Es tracta d'un petit muret que impedeix l'accés a una de les pilones, però que no afecta en cap cas la seguretat ni l'estabilitat. Amb tot, està previst dur a terme una actuació d'arranjament del pont que presenta una imatge de desgast i envelliment important en alguns dels seus elements per tal de fer-hi treballs de repintat i millora d'alguns materials, com les planxes laterals i làmines de fusta del terra, i que podria incloure també la substitució de l'envà esquerdat. La policia local de Vilafranca deté un individu per calar foc a dos contenidors i dos més per circular amb una moto robada després de caure en una riera. La policia local ha detingut un home com a presumpt autor de la crema de dos contenidors de paper i cartró en dos punts propers a la plaça de l'estació. Els fets es van produir la matinada del dimecres 25 de març al carrer Bisbe Penyelles i al carrer Misser Rufet. D'altra banda, la policia local vilafranquina també ha detingut dues persones per un presumpt de delicte de robatori o furt d'ús de vehicle sostret en un succés que va finalitzar amb el rescat dels implicats de l'interior d'una riera. Els fets van tenir lloc dijous a la matinada quan una patrulla va detectar una motocicleta amb dues persones circulant per la Rambla Sant Francesc. En advertir la presència policial, els ocupants del vehicle van iniciar una fugida a gran velocitat en direcció a l'Avinguda de Tarragona. Els agents van activar un dispositiu amb la resta de patrulles en servei. La fugida dels individus va acabar a la zona esportiva on van patir una caiguda i van haver de ser rescatats per la policia. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, inaugura demà les obres de restauració del Castell d'Olèrdola. Les obres de restauració del castell, iniciades al febrer del 2025, han permès recuperar la imatge arquitectònica de l'edifici, així com el seu volum, i consolidar-ne les estructures originals. Per celebrar aquesta fita, demà tindrà lloc un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, acompanyada de l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, i dels equips del Museu d'Arqueologia de Catalunya i de l'Institut Català del Sol. A les 12 es farà una visita fins al castell des de l'entrada al recinte. Un cop dalt del turó, els assistents podran gaudir d'una rebuda molt especial de la mà dels personatges Mir Geribert i Gisla de Besora, que mostraran el seu castell i residència. A la 1 tindran lloc els parlaments institucionals a la zona enjardinada, prop de la recepció del museu. Tant dissabte com diumenge i el proper diumenge 5 d'abril hi haurà jornada de portes obertes. Diumenge hi ha tallers i diumenge de la setmana vinent dos passis amb visites teatralitzades. I el Calafell acollirà la cinquena edició del torneig internacional Mare Nostrum Sport d'hoquei base. Calafell torna a acollir una nova edició, la cinquena, del torneig internacional Mare Nostrum Sport d'hoquei base. L'esdeveniment se celebrarà de l'1 al 3 d'abril amb altres localitats com a subseus. L'organització ha confirmat la participació de 52 equips de 4 països europeus. El torneig té una filosofia de vacances esportives i a nivell competitiu i una organització professional, però es busca el gaudi dels atractius del municipi i el contacte personal dels participants més enllà de les pistes. És un esdeveniment que a més genera centenars de pernoctacions turístiques. L'organització ha confirmat l'allotjament a Calafell de 500 participants i d'entre 300 i 400 acompanyants.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És divendres i un cop al mes ens acompanyen companyes periodistes de la Fura perquè ens preparen, i els hi agraïm molt, una versió radiofònica de les seves clàssiques pistes. Avui compartirem aquesta estoneta amb la Roser Ferrer. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jo he dit clàssiques pistes perquè tenen història, no?, aquesta secció de la Fura.
Molta història, molta, no sé. I en l'anterior etapa ja, ja en sortia.
Ja hi havia pistes.
I ara amb aquesta ja portem gairebé 11 anys, doncs sí, sí.
Imagina't.
Clàssiques, clàssiques.
I potser no podríeu renunciar-hi, no? Us les demanen?
Sí, doncs sí.
Tenen requesta, no?
Sí, 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 molta. Hi ha moltíssima gent que quan, allò, quan els trobes o fins i tot correus electrònics que diuen, sempre començo la Fura per la pàgina 2 i no perquè sigui la primera, saps? Que es troben i fa il·lusió. No sé, com que és així com tan diferent, no? I ràpida de llegir també, curiosa.
Doncs. I et fa passar una bona estona.
Sí.
I més d'una vegada hi trobaràs idees que sí. Pots portar a la pràctica o no.
Per això. A vegades també fa passar una mica d'angúnia, però bueno. De
sí,
tot això es tracta.
Les pistes friquis o una mica fastigosetes,
sí, fastigosetes.
No? Que a vegades cauen.
Sí, sí. Però aquesta setmana no n'hem portat gairebé cap,
ni una,
eh?
No, pràcticament.
No, jo crec que no.
Prou bé, prou bé.
Ens hem portat bé.
Comencem aquesta tria que ens ha preparat la Roser pensant en Sant Jordi.
Ah, sí, perquè ja és que això, res, no sé si ens quedarà algun altre programa abans de Sant Jordi. Potser sí, no ho tinc clar.
Ens sembla que anirem darrere,
Potser anirem darrere. Doncs,
sí, sí.
Veus, ja hem fet bé de portar-vos-la. Hem de buscar bastant, eh? Perquè això del el nostre Sant Jordi sí que és veritat que és el dia del llibre, no? Que se celebra arreu, però ens costa trobar com algun gadget, així relacionat amb la lectura o amb les roses. Però n'hem trobat un i és divertit. És xulo. És un llum de lectura. Però un llum de lectura diferent, eh? És individual i és com un llum de... Saps els flexos aquests clàssics que van amb una pinça? Que
sí, de colors diferents,
exacte,
el vermell, el groc, el blau...
O la tauleta tant. De nit, o així.
Això, doncs, a més, ha tingut una segona vida gràcies a Ikea, em sembla.
Sí, 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 sí.
Són molt vigents.
Doncs imagineu-vos aquest sistema, de la pinça, però amb petitó, petitó, petitó. Petitó vol dir 20 centímetres, eh? I això, doncs, és una pinça que tu te la pots posar, te l'enganxes al llibre mateix, a les pàgines del llibre, val? I té forma, acaba, en lloc de tenir una bombeta clàssica i avorrida, doncs el que té és una mena, és un ocellet. Un ocellet així tot de plàstic, rotllo com la icona d'abans de Twitter.
Sí.
Ets així una mena de periquito canari, bueno, no sabria dir-t'ho, però l'estètica seria aquesta, així formes arrodonides, no té ulls, però sí que veus bé la forma definida, i a més amb el color de, com del plomatge, la part de la panxa seria que és on hi ha la bombeta,
la llum.
Aquesta és blanca, on hi ha el llum és blanc, però tot el plomatge és de colors així alegres. N'hi ha de vermell, n'hi ha de blau, n'hi ha de verd, n'hi ha de groc, val? I aleshores, això, a més, es carrega amb un USB i l'únic que has de fer tu és enganxar-te el llum aquest a les pàgines i anar llegint. Pots llegir totalment a la foscor, no molestes a ningú i a més, si necessites més llum o menys, com que és flexo, doncs pots anar-hi jugant una mica.
L'adeques.
I no ocupa gens espai.
És bufó,
tu el pots deixar tranquil·lament sobre la tauleta a nit perquè no...
No molesta.
No molesta
gens
ni mica. Sí, és xulo. I el que també és xulo és que val 9,95 €.
Això és el més xulo de tot
clar,
el que has
dit. Clar, perquè a vegades veiem coses que dius, ostres, que maques, que xules que són i que pràctiques, però t'arruïnes per comprar-ho. Això no. Val 9,95 € i ho trobareu a la web balbi.com. I es diu Vidri. Vidri. No Verdi, Vidri.
Vidri, sí. Juguen
amb
el verd, amb l'ocell.
Sí, exacte.
Són boníssims, Cada vegada m'estan agradant més.
Sí, són divertits.
Sí,
I és això. I el preu també també ajuda que t'agradi.
Sí,
no?
I tant. Reconeixem-ho.
Però és que a vegades, de debò, Jo, per exemple, a casa meva, al llit, no puc llegir gaire, perquè és que la meva llum de la tauleta és estupenda, moníssima i molt xula, però no fa llum.
No t'hi veus.
No m'hi veig gaire bé. I llavors, clar, això...
Necessites un extra,
això
un ocellet.
Això m'aniria molt bé. Vull
un
dir
vidri.
Que necessito un vidri d'aquests.
Demana un vidri per Sant Jordi.
Sí, sí.
Posem-hi música. Va, no sé si t'agrada escoltar música al llit o a casa.
No, sí, a mi música m'encanta, I escolto molta... Quan a final d'any t'envia a Spotify, no?, tot el resum...
La teva llisteta, que has escoltat, que no...
Quina mà d'hores que he escoltat música. Però és que això va una miqueta més enllà. I és per... marxar a l'altre barri amb música, també.
Què m'estàs dient?
És una urna.
una urna per dipositar cendres.
És una urna funerària per dipositar les cendres.
Tal qual com una urna normal?
Sí, sí, sí. És de color blanc.
Blanca.
Aparentment és de color blanc i sí que es veu una mica com de plàstic, però bueno, no et pensis. Podria colar perfectament. Bueno, és que de fet està preparada per posar-hi cendres, però, clar, si fos una urna per posar-hi cendres no estaríem parlant aquí en aquesta secció.
Parlem de música.
Parlem de música.
Quin vincle hi ha?
És una urna amb altaveu musical. Bueno, amb un altaveu.
Val.
Amb un altaveu, val? Per tant, tu pots reproduir música. Pots connectar el teu mòbil a través de Bluetooth amb aquesta urna i reproduir música. Però el concepte va una miqueta més enllà. Perquè aquí també s'han aliat amb Spotify. Llavors, no és que tu et connectis la teva playlist amb aquesta urna i escoltis la teva música. És que la idea és que el que pugui reproduir-se, el que soni per aquesta urna, sigui la música preferida del difunt.
La playlist de la persona que se n'ha anat.
De la persona finada. Exacte.
O sigui que tu, d'alguna manera, puguis connectar amb la persona que ha marxat, amb el teu ésser estimat,
a través de la música
que ell o ella escoltava i li agradava.
Exacte, sí, sí, perquè això hi ha com... O reprodueix la llista de les cançons més de la seva playlist o de les cançons més escoltades, o tu realment, si creus que el teu final de vida arriba aviat i te'l vols preparar, doncs ho pots deixar fins i tot fet.
Estic rumiant si ho trobo macabre o no.
No sé.
Aviam, no sé, algú ho pot trobar interessant i el pot ajudar a recordar aquella persona estimada, no?
Sí,
a través de la música.
Jo crec que, clar...
La música sempre
t'anima, t'acompanya... La música sempre ajuda, o, no? Vull
dir, tant,
pot ajudar a plorar i a deixar anar, que va
sí,
molt bé.
Sí, a treure, que també és necessari.
Pot ajudar a recordar i pot ajudar
fins i tot a... No, pot ser útil, com un psicòleg, potser.
Sí, el però, que a mi em faria iuio, però això és en qualsevol dels casos, és de tenir unes cendres allà al menjador. Però, bueno, això ja va molt a persones, també.
Però si ja estàs disposat a tenir una urna a casa...
Exacte.
S'incorpora la música de la seva vida...
Escolta, em posa una mica de fil musical, no?
No ho sé, haig de rumiar-m'ho per decidir com ho acabo de veure.
En qualsevol cas,
si
tu al final decideixes que sí...
Que sí.
Que sàpigues que es ven per $495. L'urna.
Clar, no sé què dir-te, perquè els tauts normals i corrents són caríssims,
sí,
també.
Les urnes, no sé, jo no estic gaire
no sé
el dia,
preu de les urnes, però el dels tauts sí que em vaig escandalitzar en el seu dia.
Sí. En van produir 150 urnes. I les van vendre amb 0, vull dir, superràpid. Llavors, ara en tornaran a produir i les tornaran a vendre.
Clar, poden anar a demanda, no? Si tu vols marxar d'aquesta manera, o que et recordin d'aquesta manera,
sí.
Tu deixes ja arreglat, previst i pagat.
Exacte, és veritat. Ho pots deixar allà amb el teu gairebé testament vital.
Abans es pagava Santa Lucía,
a més,
no? Per no deixar aquest,
sí.
aquest càrrec, aquesta inversió, els que es queden, doncs també pots deixar arreglat això, que és molt més econòmic.
Original
mirat
ho és,
Que aquí has de sumar el crematori i ja ho tens.
Sí.
No sé què dir-te.
És original.
Molt.
I jo, en segons... Com pot arribar
pot
a ser
ajudar.
Útil i tot,
Sí, pot ajudar.
I si no, escolta'm, sempre pots, vull dir que això... Sempre pots buidar les cendres i quedar-te a l'altaveu, no? Dic jo que pots connectar per Bluetooth amb la teva playlist i li dones una segona vida, mai
segur,
més ben dit.
Segur.
No? A veure,
és una pista interessant,
sí,
saber que hi ha aquest recurs.
És xula. Mira, l'hauria d'haver guardat per Tots Sants.
Per Tots Sants.
Però és que no me'n vaig poder estar, dic, home, això.
Incapaç d'aguantar fins a l'1 de novembre,
Sí. Es diu Eternal Playlist Urn. El nom no dona gaire...
No s'han trencat molt les banyes, no?
Si la voleu encomanar, comprar o descobrir una miqueta més com és, entreu a liquiddeath.com. Liquiddeath.com, amb dues Ds.
És per rumiar-hi.
Ja et dic jo que et veig...
No ens pronunciem.
Exacte.
No m'acabo de decidir. Qui no viu el malson a casa de trobar mitjons desaparellats, mitjons que desapareixen, i és un drama això dels mitjons.
Però és que és un forat negre.
Sí.
Jo a casa meva, cada vegada, o sigui, jo els vaig guardant, a més, perquè és tonta de mi, penso, ja
sortiran. Si torna, si surt...
Però és que no surten.
Però saps què passa? Que aleshores en perds un altre, i si eren iguals, tornes a tenir maig. Jo amb els que són negres o blancs,
que és fàcil.
Ho faig. I tard o d'hora els torno per allà.
Jo a vegades he arribat a pensar que se'ls menja la rentadora.
La rentadora.
Perquè és que és impossible que desapareguin mitjons d'aquesta manera, però desapareixen.
Ens passa a tots.
Bueno, jo no sé si aquest estri que us presentem ara, això ho soluciona. Però bueno, almenys...
S'intenta, no?
Sí. Són unes pinces, bueno, fan funció de pinça d'estendre roba, però no són unes pinces com a tal, val? És una silueta d'animal de silicona, val? Aleshores, imagineu-vos un elefant, així també tot rodonet, eh? I en lloc de tenir quatre potes, en té 10. Però estan totes posades de tal manera que queden com a pinces, però que entres la roba allà a pressió. Val? I aleshores això, doncs mira, és una forma bufona d'estendre la roba. Jo us he dit un elefant, però hi ha un camell, hi ha un cigne, pots anar com...
Variant.
Variant.
10 per estri, 10 mitjons per estri, o sigui, 5 parells.
Sí, 5 parells, però té una mica de hàndicap, perquè és clar, això està pensat, no es ven encara, o sigui, això ho han presentat ara, però no es ven. Està pensat per roba de canalla. O sigui, per roba... per
mitjons petits.
Però jo també et dic una cosa. Jo tinc una filla de 17 anys i una de 14 i encara guardo coses quan eren petites i les utilitzo. Vull dir que...
O elles les recuperen.
Que vull dir que passa. Igual algun estri d'aquests, alguna carmanyola, saps? Sí. Algun tàper d'aquests de papilla, de ser inoxidable.
D'aquells d'ossets.
Jo això encara ho utilitzo.
Jo tinc un plat d'ossets de plàstic també encara.
Escolta'm, jo crec que una segona vida se li pot donar.
És un projecte, eh? No es comercialitza.
És un projecte, però és xulo. A més, si tens... ara que hem passat aquest hivern tan humit que havíem de tenir la Sissi dins de casa, doncs li dona una mica de toc diferent, la roba estesa amb això. Sí, veus aquests elefants, aquests camells, allà amb roba penjant i tu mires d'una altra manera, no?
On podem tafanejar?
Mira, a l'Instagram de la seva dissenyadora, que es diu un nom molt... És una noia xinesa que es diu Jongwang Kim, però el seu Instagram, afortunadament, es diu... Tail Design,
Menys mal.
Sí, menys mal.
I també compartirem un conte, un llibre molt especial.
Sí, és molt xulo això. És un conte infantil, val? Però no és un conte infantil qualsevol. O sigui, tu el veus de dia i veus la portada, que es diu Good Night, i veus com una mena de monstre de colors, però de color verd, amb una titella d'una nena a les mans. I dius, bueno, a veure, serà un llibre en anglès. L'obres i, sorpresa, que les pàgines no estan en blanc. O sigui, les pàgines són de color gris.
No hi ha text, no hi ha il·lustració.
No hi ha res. Què ha de passar per tu poder llegir el conte, llegir-te el conte o explicar-lo? Doncs ha de ser fosc. Perquè està, o sigui, les pàgines, estan els dibuixos i les lletres, els textos, estan fets amb una tinta luminescent especial, val? Aleshores, només brilla amb la foscor. I això, no està fet per... Vull dir que té una mena de discurs i de relat al darrere, i és que aquest conte és pels nens que tenen por a la foscor. Perquè tu ja, a l'hora d'anar a dormir, puguis apagar el llum i puguis explicar un conte a la foscor, i quan acabes i marxes, puguis deixar el llibre ben obert i desplegat perquè brilla. Llavors ja t'estalvies deixar el llum del passadís obert o el llumet aquest petit que s'endolla. O... no? És xulo.
Molt boniquet.
És bonic. Això a Itàlia n'hi han, aquí encara no. I a Itàlia n'hi han perquè, de fet, qui ho ha impulsat, a veure, aquí hi ha una mica de gat amagat, és una empresa, una subministradora elèctrica. I aleshores s'ha liat amb una agència de publicitat i han creat aquest llibre, ja, mira, per fer-se una mica d'autobombo,
de màrqueting,
sí,
però
exacte.
Si en surt una història bonica, com
però
aquest conte, profitós.
És xulo, eh? A part que les il·lustracions són boniques, el contingut no l'hem pogut llegir perquè només es veu molt de lluny.
Només a la foscor.
Exacte. Però bueno, es diu Good Night Light i el trobareu a la web anyplenitude.com. El trobareu, vull dir, trobareu explicat tot el projecte.
El projecte.
Anyplenitude.com.
Ens fem un cafetó?
Ah, sí. Mira, si vols també ho pots fer sense llum, sense gas, perquè aquí és una cafetera manual. I quan dic una cafetera manual, vull dir manual de cap a peus, eh? Perquè és una premsa, de fet. Val?
Necessita la nostra força.
Necessita la teva força i jo crec que bastanta. És això. Tu quan d'aparença sembla una mena de llevetaps d'aquests clàssics, saps que tenen com dues nanses, bueno,
sí,
una palanca.
Sí, sí, una mica estirat, no? Cadascun,
sí,
va banda
sí,
i banda.
Sí, sí, sí. I llavors això sí, té tres potes per sostenir-lo. Aleshores, sota les tres potes hi ha una mena de base i el que seria la palanca del llevetaps, val, es pot es desenrosca la part central d'aquesta cafetera i allà col·loques el cafè molt, no us penseu que...
Tanta força no hem de fer.
Força no cal fer. El cafè molt i omples un mini dipòsit, perquè això és monodosi, monodosi de cafè americà. Omples el dipòsit amb aigua calenta o freda, perquè diria jo que sortirà igual, però potser no infusionarà bé, millor calenta. I això sí, llavors ja et prepares, prepares els músculs, apretes fort les mans i comences a prema amb les dues palanques aquestes que hi ha.
I anirà rejant el
cafè. I anirà rejant el cafè que tu, evidentment, col·loques la tasseta a sota.
Original.
És original. Ara, igual que el llum aquell de lectura t'he dit que tenia un preu molt interessant, aquest no tant. Val 325 euros.
Ostres,
yeah.
Per no necessitar energia, només la teva força.
Jo, la veritat, jo tiro de cafè instant d'aquest.
Sobret, no?
En aquests casos, no? Si te'n vas de campada o en un espai així que saps que no hi ha...
Un sobret i tiramilles.
Un sobre amb una mica d'aigua i ja està. Qui I el demà ven? Ja el faràs més bo.
Qui l'està venent, per si bueno, algú vol?
Això és una... Està la plataforma que busca finançament, però ja l'ha trobat. Vull dir, això ja s'està començant a produir. Però si voleu descobrir-ho o voleu aportar ja 325 euros perquè us l'enviïn a casa, entreu a kickstarter.com, que és una web que apareix aquí en aquesta secció recurrentment, sí. I només cal que li poseu Leverpreso Orbit, i allà podeu fer l'aportació i de 325 euros i quan sigui produït us l'envia.
I l'encàrrec?
Sí.
Fantàstic.
Què, com ho veus?
No ho acabo de veure.
Jo, si
no m'ho haig de rumiar.
Jo, si valgués 10 euros, com l'altre, me'l compro.
Potser sí, no?
Però clar, suposo que això està fet amb materials...
A més, és que si te'n vas d'acampada, també és un trasto, el sobret.
Sí, també, el sobret.
Menys,
Però clar, suposo que, bueno, pues que perquè no es trenqui, deu estar fet amb material molt resistent.
Sí, està pensat,
no?
segur.
Sí.
Fans dels videojocs, la Roser ens porta un comandament?
Sí. A veure, fans dels videojocs amb una edat, ja? Perquè jo crec que això li dones en qualsevol de menys de 30 anys i no sap ni què té a les mans.
No, és de sèniors.
Sí. Tu havies jugat a la Game Boy?
No, em va enganxar mai.
Jo,
però sóc coetània.
Jo a la Game Boy, o sigui, jo els videojocs, l'únic videojoc que he jugat ha estat a la Game Boy, aquí amb el Tetris. I estem parlant d'un videojoc com gairebé de butxaca, gruixudet.
Prehistòric.
De color gris, amb 5 mandos, un en forma de creu que era per anar amb una avall dreta a esquerra, i 4 mandos més per disparar i per
fer. Sí, molt poca sofisticació.
Molt poca sofisticació, però quin carinyo que li tenia. Doncs una mica el que us... explico ara és això, seria tota la part aquesta de consola de la Game Boy, com si li traguéssim la pantalla, val? Doncs és un comandament ara. I és un comandament que tu li poses, o sigui, és un comandament que està buit pel mig. Bueno, buit, és una mena de solapa que està pensat perquè tu puguis posar-hi el mòbil a dins, val? I no és per enviar WhatsApps ni fer missatges, sinó que és per convertir el mòbil en un vídeo, en una consola també. I aleshores tu, a través de Bluetooth, connectes la funda aquesta amb el mòbil, col·loques el mòbil a dins i pots jugar. Si vols jugar al Tetris, doncs jugues al Tetris o al Mario Bros o als jocs que vulguis.
Amb el comandament perquè, de sempre, d'abans.
Amb el comandament de Dantes.
Dantes.
Sí. Val 49 euros, que bueno, tenint en
encara...
compte que valen tot això, que valen disbarats,
sí.
Doncs encara podeu fer un déjà vu o un revival super interessant. Es diu Pocket Taco. I el trobareu a gamesir.com.
Pocket Taco.
Sí, Pocket Taco. Això fa re. O sigui, es va començar a vendre el 16 de març.
Abans d'ahir.
És nou,
Sí,
és
sí, nou. Nou de trinca.
Sí.
Si voleu impressionar algú...
Exacte.
No sabrà ni què li esteu portant.
No. Això et veu algú jove i et diu, però on te va?
I també tenim un vodka.
Ah, sí.
No un vodka normal, clar.
No.
Ni transparent, tampoc.
No. És un vodka que això sí que jo crec que... Bueno, jo aquí no m'hi veig encara, És un vodka que es diu Absolut, com la marca de vodka Tabasco.
I barreja aquí els dos conceptes.
Ah, exacte, però barreja literal. O sigui, és un vodka de color vermell, això per començar, i pica...
Com una mala cosa.
Com el Tabasco, vaja. Sí. I això es ven, però no es ven aquí. Es ven a Islàndia. Val? Perquè en el fons el que han fet els de la marca Tabasco i els del vodka Absolut és una picada d'ullet als islandesos perquè que hi ha, o sigui, Islàndia, els seus paisatges són superxulos, i els volcans, no? Hi ha un munt de volcans. Aleshores, aquestes dues marques s'han aliat per això, i han creat l'Absolut Tabasco, perquè diuen que quan, una mica quan tu la boques, el veus com vermell, saps? I quan te'l poses a la boca tens com una explosió de sabors.
Una erupció.
I de picor, que diuen que s'assembla un
ret homenatge als volcans.
Als volcans islandesos.
Està bé.
I llavors això, doncs a l'Absolut Tabasco el trobareu
a Islàndia.
A Islàndia, però si entreu a l'absolut.com, a la seva web tenen un espai que ho expliquen. Llavors,
està bé.
És xulo.
I acabem amb una taula que tu li dius taula terapèutica.
Sí, perquè sí, bueno, de fet ho és. És una mena de... Seria... És com una taula hort urbà. No seria un caixó d'aquests que podem veure a les
el
terrasses.
Al balcó, a les terrasses, no. Sí.
Seria una taula així, com una forma desigual, arrodonida, però no sé, que sembla una mena d'oferrat, eh? Amb potes i té un doble nivell, val? Aleshores, a la part de dalt, és tota de fusta, a la part de dalt té 4 o 5 forats, que és per plantar-hi el que vulguis. Si vols una planta, un enciam o
aquí
el que vulguis.
Aquí enciams.
Sí. I al centre té un forat molt més gran amb una peixera enorme, val? Però aquesta peixera també, o sigui, comença a baix, al pis de sota, i aleshores et pots, o sigui, no només tens la feina d'anar alimentant els peixets que hi tinguis i les algues o el que vulguis, sinó que és com relaxant perquè vas veient, no?, tot l'aquari que tens dins d'aquesta taula.
Diuen que relaxa molt.
Sí, exacte. I per això és terapèutic, perquè, de fet, l'han produït i pensant en persones que tenen problemes cognitius, val? Perquè es veu que promou això. Promou la interacció cognitiva i física i que va bé.
M'has de dir preu.
No, el preu no el sabem.
No, perquè
no
això
tenim.
Acaba de decantar la valoració sempre.
Exacte, exacte. Jo crec que com que és una cosa com potser pensada més per equipaments de, no, de col·lectius així o de persones grans o residències o així, doncs no hem sabut trobar el preu. Però sí que la taula aquesta és curiosa. Jo almenys no en tenia ni idea que l'horticultura i els aquaris podien com ajudar. Llavors, bueno, ens va semblar interessant i si voleu saber-ne més, entreu a Behance.net i es diu Lively Greens.
Aquestes són les pistes radiofòniques que ens ha dut la Roser Ferrer. Moltes gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.